Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Falten 8 programes, 8 per arribar als 500 programes, més de 10 anys en l'antena digital, en els podcasts. Programa del 9 de febrer del 2023, post-temporalet que ha afectat moltes comarques, no tot arreu de la mateixa forma. Ens acompanyarà la neu l'estació de Guils d'esquí nòrdic, amb meteoescapades, Mas de l'Aranyola, Segarra, Meteoambient i Meteotemps fusionat per parlar de la Fundació, una entitat de prevenció de focs, de suport als boscos a Matadepera. El Jaume Palou, enginyer, ara sí, pluridisciplinari, Ecocurrency, de la mà de Meteoterra i el Jordi Puig, i a Meteotaula en Joan Massagú, cap de cuina i tercera generació del restaurant del Hostal dels Ossos. Com dèiem, som digitals, catradio.cat, mail meteomauri@catradio.cat, Facebook 28.500, i al Twitter ja ens anem, bé, ja superem els 75.300.
Quin temps ha fet?
Bé, està clar que la pertorbació Isaac ha estat la protagonista. Temporal duríssim de mar, 12 metres amb 80 d'onada màxima a Begur, o 10 metres a la costa Barcelona. La dada del Delta de l'Ebre fora de servei, no tenim per tant el registre, i de pluja molta al litoral i prelitoral. No es tracta d'un temporal devastador en aquest sentit, és un bàlsam fantàstic per la sequera, però tan sols li fa lleugeres pessigolles. És, a més, una pertorbació recordada per la neu a diverses comarques, des de la Terra Alta i el Massís del Port fins al Pirineu més oriental, passant per tot l'arc prelitoral i fins i tot algun indret de l'altiplà central. I la pluja fins i tot va arribar a deixar prop de 25 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Queralt, 8 a Targa, com a quantitats més significatives més a Ponent. Per tant, també un bàlsam per l'agricultura. El fred ha estat i és el protagonista.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Mala mar, llevantada al Pont del Petroli, un mar desbocat, aquest cop al Pont del Petroli sencer, foto del dia 7 del Joel Campmany.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Anem cap a la neu i ho fem de la mà de Guils Fontanera i els seus responsables, esquí nòrdic, Josep Martínez. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Em consta que bé, encara corres per l'estació, per la muntanya, tot i que aquesta hora del vespre hi ha déu-n'hi-do. I ens deies abans de començar que, ostres, que ha nevat poquet a Guils Fontanera, però clar, tot és benvingut.
Sí, no deixa que tenim l'estació oberta a uns 15 quilòmetres, amb una neu fantàstica, freda, neu pols,
val.
I bé, que a vegades és millor pocs quilòmetres, però qualitat.
Sí senyor, perquè el xop-xop i... déu-n'hi-do. Clar, molt
una
fred...
Una mica... Digues.
Molt fred fa dies. Fa molts dies, i per tant una sí. Neu boníssima. Em consta que els últims caps de setmana, aquest passat sobretot, hi ha hagut bastanta neu, bastanta gent, perdó.
Sí, no deixa que hem tingut l'estació fins fa 2 setmanes tancada, perquè no venia la neu. Hem obert, el que comentaves, una neu molt freda, temperatures molt baixes, i és el que nos fa aguantar la temporada.
Clar, perquè quan obriu vosaltres les portes no va ser fàcil, al principi?
No, vam obrir per al pont de la Puríssima, amb uns gruixos de 20-30 centímetres, que van anar perfecte per a les raquetes, circuit de raquetes, però per l'estació no deixa que necessites un gruix més elevat per poder trepitjar aquesta neu i deixar les pistes preparades i traçades, i no donava. I després vam obrir fa 2 setmanetes per tota l'estació per fer esquí de fons.
Uh-huh. Per tant, fa 15 dies que l'estació, pròpiament per fer l'esquí de fons, s'ha obert, però vàreu començar temporada amb les raquetes. Correcte, no?
Sí, és correcte, sí.
Escolta'm, aquesta pregunta jo la faig a cada responsable de l'esquí nòrdic. A veure, l'esquí alpí domina el mercat, domina la quantitat de gent, etcètera, etcètera. Té mitjans, té diners, hi ha neu produïda, i per això cada setmana s'esquia sense problema a totes les estacions d'esquí alpí, malgrat l'escalfament planetari, tot el que vulgueu. Però, en canvi, l'esquí nòrdic, que és un esquí, podríem dir, més familiar, més amable, més en conjunció amb la natura, molt, molt edificant en molts sentits, resulta que no té mitjans, no hi ha diners com per fer instal·lacions de neu produïda. D'una vegada per totes, les administracions, que són les úniques que poden ajudar en aquest sentit i que sigueu motors de les vostres zones, se n'adonaran? Bé, potser se n'han adonat, però no sé si volen abocar recursos.
Doncs l'ho has explicat molt bé. No deixa que les estacions són minoritaris amb les estacions d'Alpí, no deixa que s'han fet estudis a estacions de fons. Jo crec que la nostra estació, en tres canons, podíem tindre l'estació oberta des del mes de desembre i podíem arribar fins al 20 de març. Tres canons farien virgueria.
Dels de baixa pressió, els ventiladors aquests grossos que diem.
Mm-hmm. I després no deixa que les estacions de fons, els que treballem a l'estació, estem molt involucrats amb l'entorn, i busquem la neu de tot arreu. Quan busquem neu en una pista que no té neu, ens fiquem on puguem per treure la neu i poder continuar amb l'estació oberta. Mm-hmm. Jo tinc una anècdota ara, que nosaltres aquesta setmana tenim col·legis i hem fet esforços i hem connectat pistes perquè aquests infants puguin fer la setmana de l'EVE. I llavors, clar, veus que si no obres, no fan l'activitat. I, uh-huh. I clar, és una edat que li diguis a un nen que no pot vindre a fer l'activitat, doncs és una mica frustrant, no? I intentes fer virgueries perquè pugui continuar l'estació oberta.
Uh-huh. Ho parleu, evidentment, amb totes les estacions germanes d'esquí nòrdic, i m'imagino que la majoria, tampoc com Gils Fontanera, no necessiten unes grans instal·lacions.
No. Tot aquest tema, sempre que tenim reunions amb la comunitat, es parla del problema que tenim, i s'ha parlat amb polítics i no és el moment, no deixa que és una inversió molt, molt alta. Sembla fàcil i no és fàcil invertir en canons. Abans...
Clar, Jo ho entenc, perquè qualsevol cosa tecnològica avui en dia, bé, tot puja moltíssim, però està clar que el retorn al territori, i ja dic, amb el qüestionament que hi ha d'algunes persones que creuen que el Pirineu està molt massificat, etc, etc, precisament l'esquí nòrdic el que intenta és tot a l'inrevés d'això, i sí, per tant dius, escolta'm, doncs, intentem-ho, no?
Sí, jo també sóc una persona partidària de que les estacions de fons, l'hivern és important, però se tenia que treballar tot l'any. O sigui, que si neva, benvinguda sigui la neu. Que no neva, seguim endavant. I jo penso que el plantejament per mi personalment està més aquí. de,
clar,
de plantejar...
centres d'oci o familiars tot l'any, perquè hi ha moments fantàstics al Pirineu que no sempre passen només per l'hivern, no? Està clar.
Sí, està clar. I llavors, una altra cosa que té Fontanera és que està molt a prop d'un nucli important, que és Puigcerdà, i que està molt a prop d'un centre, bueno, a 12 quilòmetres de Puigcerdà, i això, clar, és un entorn molt familiar, bueno, ja ho saps.
Conec l'estació, sí. Ja ho crec. Escolta'm, ara mateix la resposta aquests últims 15 dies és bona? Parlaves d'algun centre escolar, etc. Com estan anant?
Bé, no deixa que ara avui hem tingut 40 infants, ahir vam tindre 50, el dilluns vam tindre 57, demà també tenim un grup escolar. Més endavant, si te'n recordes, farem una nocturna molt famosa, les Villes Catalanes,
sí,
i tenim tota una sèrie d'activitats en marxa, que jo crec que tot això, amb la neu que tenim i si l'anem treballant, tot això continuarem treballant tot el mes de febrer i bé, més saps tu del que vindrà més endavant.
Sí, senyor. Escolta'm, Guils Fontanera, a banda de l'esquí nòrdic, l'esquí de fons, servei de bar, servei de restauració, lloguer de material, tot a peu de pistes, còmode i en definitiva, perquè la família no li agafin gaire mal de caps, oi?
Molt bé, sí. Aquí quan arribes a l'estació tens una zona per esquiar, una zona per trineus per als infants, una zona independent per fer raquetes. O sigui que és un entorn privilegiat amb vistes panoràmiques a la Cerdanya. I bé, jo convido a tots els famílies, amics, a conèixer l'estació, que és fantàstica.
Perfecte. Josep Martínez, responsable d'aquesta estació d'esquí nòrdic, d'esquí de fons, de Guils Fontanera. Un plaer, com sempre, i una abraçada molt gran. I sobretot, que vagin molt bé aquestes activitats, les Villes Catalanes i tot el que ens has explicat. Una abraçada.
Una abraçada. Gràcies per tot.
El concurs.
Guils Fontanera va poder obrir tots els circuits marcats, puntualitzo, tots els circuits marcats a principis de temporada. Si escolteu bé l'entrevista, trobareu un moment, mireu quines pistes, que el Josep Martínez ens explica de quina manera van començar la temporada. Jo pregunto, es va poder obrir amb tots els circuits marcats a punt? I el premi, un aplicador de cera líquida en zero. I de la setmana passada al Meteoneu, hi ha cera en zero per encerar en calent només o per encerar en fred també i també en calent? És a dir, només en calent o també en calent i en fred? Un aplicador de cera líquida en zero, evidentment, és el premi. I era en fred i també en calent, i el Sergi Alquézar, de Reus, la capital del Baix Camp, s'emporta aquest premi.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem cap a la Segarra, una terra coneguda i més coneguda quan teníem l'ambaixador del temps, que era el Toni Nadal, a la Segarra, que ens en parlava, ens construïa, ens feia visites, encara que fossin virtuals, a la comarca. Però és una comarca, sens dubte, que ens... molt contrastada, amb una primavera pletòrica, amb un estiu on la pedra, on el paisatge poden ser fantàstics, i un hivern que ens pot portar de tot, ens pot portar ventades, ens pot portar fred, boira, ens porta sovint fred, evidentment. Però nosaltres hi aniríem d'allò més bé, a una casa rural, a una escapada, aquesta casa rural que és Mas l'Aranyó. Jordi Cos, Mas de l'Aranyó, ets el responsable. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, la Segarra, ruta dels castells, pedra... De vegades penses en la pedra, en Castella, en segons quins indrets, que són fantàstics, eh? No ens enganyem, però a Catalunya tenim paisatge amb castells, amb pedra, amb poblacions com els castells d'Aranyó i Montcortès. Estic pensant en Hostafrancs, amb aquestes vistes de l'altiplà central, etc. Situa'ns aquesta casa.
Bueno, aquesta casa és un habitatge turístic que està situat entre els castells de l'Aranyó i Montcortès i la població d'Hostafrancs. És una casa que està situada dalt d'un turó i és una zona que diuen zona d'especial protecció a les aus estepàries. És una zona que es poden observar una quantitat d'aus importants, algunes existents, d'altres que hi han aparegut més tard. I és una zona on predomina un paisatge de camps de conreu amb boscos d'alzinera. És una zona...
Són 3 hectàrees, la finca?
Sí, la finca on està enclavada la casa són 3 hectàrees.
A l'entorn de la casa no, no està...
Però la casa forma part d'una explotació agrícola de conreu, de cereal, de secà... I és un... complenen més amb aquesta explotació agrícola el fet de posar en valor la zona i tenir un altre recurs d'ingressos per poder complementar amb l'explotació.
Diversificar.
Exactament.
Aprofitar el paisatge i combinar-ho amb el sector primari que, Déu-n'hi-do, entre els preus de l'energia, la sequera...
Sí, és complicat.
És complicat. Escolta'm, l'anomeneu en aquesta masia de turisme rural Eco Wellness Spa, perquè dins de la vostra masia hi ha una piscina, hi ha un servei interior, però també hi ha un spa del bosc. Situa'ns una miqueta què es trobaran les persones que hi vagin.
Sí, nosaltres quan vam crear aquest concepte, que és un concepte que és bé fruit de la pandèmia, que vam iniciar aquest projecte, volia marcar un fet diferencial que la gent no tingués a casa seva. I que pogués gaudir de totes les comoditats d'una casa, d'un habitatge, però fusionat amb la poder disfrutar de la natura i del paisatge. Llavors vam poder arribar a que hi havia uns productes que eren un spa exterior, que és una banyera nòrdica, que el concepte és... són banyeres que normalment estan en països nòrdics, en un espai on fa molt fred, normalment al mig de la neu, i que funcionaven amb llenya. Llavors, aquest concepte ens va agradar perquè el concepte de la banyera nòrdica és un concepte de calma, d'escoltar el paisatge, escoltar els ocells, observar, tranquil·litat.
També té funcions... remull amb aigua calenta.
Amb aigua calenta, sí. I també té funcions de massatge, però llavors ja entrem en què fa soroll, i ja no pots disfrutar tant de l'espai i de la natura. Llavors, amb aquest concepte, hi vam afegir el que és una sauna outdoor, que també funciona amb llenya, en la qual hi ha unes grans finestrals. Aquesta nostra està situada, per una banda veus tot el Pirineu, que és una passada, i per l'altra disfrutes de les vistes del castell de l'Aranyó i Montcortès. Llavors, a l'espà del bosc el concepte és la fusió d'utilitzar aquests dos elements i combinar-los. És una fusió nòrdica amb un clima mediterrani.
Bé, clima mediterrani, però alguns dies d'hivern et deu donar la sensació que estàs a l'Europa nòrdica.
Bueno, l'hivern de vegades és potent. Sí.
clar. Clar, veig que tot això, no, tot aquests elements que has d'escalfar aigua, que has d'escalfar la sauna, etc., no els feu servir, com és lògic, amb electricitat, els feu servir amb llenya. Però és que la casa sí que necessitarem electricitat i tenim energia solar. Per tant, realment esteu integrats i fusionats d'una manera amable amb l'entorn.
Sí, nosaltres volíem aprofitar i posar en valor un dels recursos que ens sobra, la Segarra, que és el sol, i la casa no està connectada a la xarxa.
No està connectada?
No, és totalment independent.
Hosti, Déu-n'hi-do, perquè normalment amb energia solar deixes la connexió per si...
No tenim connexió.
I no cal.
I no ens cal. La casa en si té un camp de producció d'energia fotovoltaica i un emmagatzematge d'energia
amb
bateries de liti. I el sistema funciona molt bé, ens permet tindre climatització a l'estiu amb aires acondicionats, ens permet tindre climatització amb bomba de calor,
imagina't.
Ens permet el suficient per no tindre que dependre la xarxa, i en aquests moments és un gran avantatge degut a la variació
preus.
Dels preus de l'energia. I això ens posa en valor a poder tindre una etiqueta eco, no? D'alguna manera, de ser una casa autosuficient.
Clar, Jordi, això dius que us ho plantegeu més o menys a l'època de la pandèmia. Per tant, no estàvem, amb tot aquest concepte, no estàvem immersos en uns preus prohibitius de l'energia.
No.
Per tant, quan van començar a pujar els preus, devíeu riure molt a casa.
Sí, estàvem contents la inversió. Contents amb el sentit de que la inversió encara havia valgut més la pena, no?
Clar, perquè quan t'ho planteges dius, ostres... Escolta, el més fàcil, tu, és posar aquí un dipòsit de gas, que vingui el camió, i apa, i anem pagant el rebut. Però en aquest cas, veu apostar per fer una inversió més notable, però després l'amortització segurament és infinitament més ràpida.
No, a veure, en aquests moments els preus de les plaques solars i de l'energia solar estan en un moment que és, diguéssim, assequible, tret de el que veia al costat fa molts anys. I els bateries, doncs, en pots trobar que realment facin les funcions que t'interessen i totalment escalables, que en pots posar més, si en tens més necessitat.
Clar.
Nosaltres hem anat creixent, hem anat posant més bateries perquè ens hem donat compte que potser ens havíem quedat curts, però ara, en aquests moments, hi ha un
això
generador...
Això vol dir que hi ha demanda de la casa.
Hi ha demanda d'energia, sí,
i
clar.
I de la casa, clar.
No, la casa agrada, perquè el concepte d'anar a disfrutar de la natura sense renunciar a cap comoditat, doncs a la gent li agrada, i tindrà coses que no tenen a casa seva encara, encara més.
Estem parlant d'una capacitat de 8 persones, escalable fins a 11, podríem dir amb un...
Sí, és a dir, més aviat serien 6 persones, però són 3 habitacions i 3 banys, llavors hi ha una sèrie de llits complementaris que podríem arribar en un moment donat per 11. Però el còmode és per uns 6-8 adults, és perfecte.
És el que és més confortable.
És el que és més confortable, sí.
A la casa, a banda de barbacoa, piscina, etc, algun tipus de servei complementari de restauració, de menjar, o és una cosa que...
No oferim serveis, perquè conceptualment només oferim els lloguers de l'espai.
Per cert, que he vist pel web uns preus molt, molt assequibles. Estem parlant d'una nit, 6 persones, 250 euros amb tots aquests serveis.
Això en cap de setmana. Entre setmana és molt més econòmic.
150, si no recordo malament.
180. 180 entre setmana per 6 persones. Després cada persona addicional tindria un preu de 25.
Imaginem 3 matrimonis, 3 parelles...
Sí, perfecte. Els hi surt molt bé. Poden cuinar, poden disfrutar de la zona i poden fer excursions perquè allà a la Segarra...
I amb aquest spa del bosc, amb aigua calentona, amb una sauna del bosc i amb tot aquest espai.
Sí, la veritat que la gent disfruta moltíssim i els hi encanta, vaja.
Perfecte. Doncs, escolta, jo crec que queda clar, estem al cor de la Segarra, amb aquesta ruta de la pedra, dels castells, amb aquest paisatge que ens ofereix Mas de l'Aranyó, i a més amb una integració en l'entorn, una finca dedicada al cereal, al primari, al sector primari, però que ho combina, doncs això, amb un complement d'ingressos, amb un allotjament tradicional, amb totes les comoditats, i a més eco 100%, perquè no esteu connectats a la xarxa.
Correcte.
I per tant, doncs escolta'm, jo crec que l'estada encara es fa més agradable.
Sí, molts clients els hi agrada molt aquest concepte, perquè Bueno,
per cert, la procedència, i amb això acabem, la procedència dels clients majoritàriament catalans o també a l'estiu els estrangers es perden?
Bueno, per exemple, aquest proper cap de setmana tenim uns anglesos. La setmana passada teníem uns alemanys. La veritat és que el turisme estranger està apostant per aquest tipus de model turístic. Clar. I el concepte de que encara estiguem a 100 quilòmetres de Barcelona, doncs ho aprofiten com a tindre de camp base per fer excursions, i després molt turisme d'aquí, molt turisme català, que és el que majoritàriament és el nostre tipus de client.
Molt bé. Perfecte, ja em fan senyals que acabem, que allà el rellotge el tenen a l'altra banda del vidre molt, molt pautat i cronometrat. Jordi Cos, responsable d'aquest allotjament Mas de l'Aranyó al cor de la Segarra. Molt agraït.
Moltes gràcies.
Molta sort.
Merci.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, podem convidar a Mas de l'Aranyó el nostre animal de companyia? Respostes a meteomauri@catradio.cat. Turrons i mels alemanys se'n cuida del premi. Si sortiu afavorits o afavorides, contesteu correctament a la pregunta i us en podreu emportar tot un lot amb mels clàssiques, sabó de mel, caixa de bombons de mel, mel amb suc de llimona, diverses varietats de torró, ametlles, garrapinyades, vinagre ecològic... Vaja, una delícia. I de la setmana passada, l'entrevista Green, la pregunta que ja té guanyador és de Mataró. Deia, els materials que fabrica Caribú són 100% compostables i gairebé únics en el món en el seu àmbit perquè no porten... Era plàstic, perquè molts dels gots o envasos que diuen compostables haureu vist que hi ha una contradicció en l'etiqueta d'on va aquest material, i és que la majoria porten un petit percentatge de plàstic que fa que no siguin compostables de veritat. I aconseguir el 100% de compostabilitat és realment difícil. Doncs bé, una empresa catalana ho ha aconseguit. Val la pena que escolteu les vegades que convingui l'entrevista amb la gent de Caribú. L'estoig de torrons i mels alemany era el premi, i el guanyador, Bruno Bassas, com deia, de Mataró.
Meteoambient, amb José Luis Gallego.
José Luis, anem cap al bosc.
Oh, em sembla fantàstic, és una destinació magnífica.
Però un bosc bastant humanitzat en l'entorn que parlarem.
Bé, aquest és el repte, no?
I al costat, a tocar d'un parc natural, diríem, amb pedigrí. Anem cap a Sant Llorenç del Munt i l'Obac, concretament al terme de Matadepera, on hi ha una fundació, la Fundació Patrimoni Natural. Ricard Ferriol, enginyer, ara, forestal, i sempre m'enganxo en aquesta paraula, ja us ho dic, forestal i agrícola, president de l'ADF de Matadepera i patró de la Fundació.cat. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la Núria Serra és responsable de comunicació d'aquesta fundació. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Explico una anècdota personal. Jo no sé si me l'has sentit, Ricard, o no. No sé si me l'has sentit tu. Jo el 2001, no és que ens enamoréssim llavors de Matadepera, ja ho havíem fet el 92 o 93, però en aquell moment no vàrem fer el pas, però sí el 2001, amb la meva dona, vàrem triar un terreny que coneixes molt bé, zona de contacte amb el parc natural, per tant, zona crítica, etc. I arribem allà i la meva dona em diu, escolta, quin terreny, diu. Fa un pendent de nassos, però és un niu d'àligues, és un mirador, pam, pam, pam. I dic, sí, però haurem de tallar una quantitat d'arbres aquí. No, home, no, que hem de tallar, però on vas a parar? Sí, hem d'esponjar, això és seguretat, aquí aquests pins monumentals, no sé què, la fundació, en definitiva, deu anar per aquí, deu anar a entendre aquest contacte de l'home amb el bosc i ser coherents, Ricard.
Sí, sí, l'objectiu és fer gestió forestal, forestal i fer gestió amb consciència, amb criteri, amb consens, sobretot amb el parc natural. Estem en un entorn de parc natural, però amb un objectiu que és millorar les condicions de seguretat de la gent, les condicions davant de l'emergència climàtica que estem vivint, el risc d'incendis cada cop és més gran, però també hi ha un risc de pèrdua d'espais oberts, un risc de pèrdua de zones que són necessàries per al manteniment de la biodiversitat de l'entorn del parc, i per això té diverses podes la Fundació. Un és treballar, per mantenir aquests espais i generar zones estratègiques per si mai ens ve un incendi, un gran incendi, que ja hem estudiat amb els bombers perquè quines han de ser aquestes zones i com s'han de treballar, però al mateix temps el que volem és intentar mantenir aquests espais agrorurals que encara hi ha en el parc, que són els que donen paisatge, els que donen biodiversitat, els que donen garantia d'aquello és l'entorn que volem que sigui, i aquella gent que encara té iniciatives, que són pagesos, que són ramaders, que tenim allà en el parc, doncs també ajudar-los, no? El Pau i l'Emma, que tenim dos pastors que són locals.
Un referent.
Pues ja els coneixeu vosaltres, sí. Pel que tinc entès, doncs...
Han passat per aquí pel programa.
El que volem és facilitar-los la vida, també. El que volem és que hi hagi zones que, a més, siguin estratègiques per incendis, que ells puguin aprofitar i ajudar-nos a nosaltres a mantenir el sotabosc, no? Una miqueta.
Núria, com neix la Fundació Cau del Cel, aquesta fundació?
Bueno, podríem dir una mica sí.
Sí, eh?
Va néixer el 2018 per una parella que van venir a viure a Matadepera. Ella és de Terrassa, ell és alemany, i han viscut a Alemanya, han viscut a Londres. I allà a Alemanya és molt comú que la gent del poble faci, bueno, sigui primer voluntari, bomber o ADF, i faci donatius. Llavors, ells portaven fent donatius a Alemanya i feia 20 anys que ja no hi vivien, i quan van venir a viure a Matadepera van dir, doncs fem-ho aquí també. I van anar a veure el parc de bombers, van veure que era un parc amb certes mancances, i van dir, doncs comencem ajudant per aquí, i d'aquí va néixer la fundació, i llavors ja van dir, bueno, doncs abarquem més el parc natural i tot el que ha comentat el Ricard, tema de gestió forestal.
El tema de la gestió forestal a mi em sembla que s'ha de socialitzar, s'ha d'explicar a la gent.
Absolutament, ja, i anem per feina.
Jo, com tu, segurament tinc les xarxes socials i a la ràdio i al diari, de cada vegada que tallem un arbre a una ciutat o que ja es fa un clareig al bosc, la gent que arriba, hi ha animalistes i hi ha arbristes. És a dir, aquesta, que és un cert, i permetem que ho digui amb tot el carinyo, és un cert papanatisme cap a la intocabilitat de la natura i del bosc, quan precisament és la gestió forestal la que garanteix això. Ja ens ho va explicar el Marc Castellnou quan va venir fa uns mesos, que tenim els boscos plens de combustible, són un paller, tenim una situació, tenim molt bosc, la qual cosa no és una gran notícia. I això s'ha d'entendre. Hi ha una manca de cultura.
No s'entén, eh?
S'ha una manca de cultura forestal brutal en un dels països amb més superfície forestal de tota Europa. I és una cosa que els enginyers forestals i la gent que hi treballa al bosc fa anys que hi treballen, intenten fer pedagogia, intenten, però no hi ha manera de que entri, no? És a dir, tallar un arbre és com una mena d'atemptat ecològic, no? I això és el que és una de les coses que jo crec que possiblement també des de la Fundació s'hauria d'intentar socialitzar, és a dir, fer una tasca de divulgació. A més de fer tasca al bosc, anar a explicar a les escoles i a la gent que el bosc s'ha de gestionar.
Això és una de les coses que hem començat a fer, també, d'explicar-nos... A veure, el referent que tenim va ser després de l'incendi del 2003 de Sant Llorenç, que va afectar part del terme, va ser quasi 6.000 hectàrees en aquell moment, va ser un dels grans incendis que es van donar. Ja tenim un antecedent al 86, que va entrar...
Sí, senyor, que va entrar pels portes,
portes de l'antiga... Bueno,
allà
casa,
on vivia fa uns anys, sí,
doncs,
sí, sí.
Va,
sí,
tenim
sí.
Aquests antecedents,
i va entrar,
no?
Per Ponent, no?
Correcte,
que és la carretera
sí.
De Rellinars, Pedritxes, que dius, correcte. Ai, una ponentada,
Sí. Per on, si jo fos foc, entraria.
Correcte, sí. Són les típiques entrades de sud, també d'allà, i va ser el mateix dia que s'ensenyava a Montserrat, per tant, aquell incendi...
Ho recordo perfectament.
Tots els recursos estaven a Montserrat, allà no hi havia ningú. Doncs aquell foc del 86 es va parar perquè el travessar la Riera de les Arenes, que és un dels eixos estratègics que tenim allà, justament aquell any, una finca, un propietari privat, una petita finca forestal que hi ha allà, de la finca El Gavi, que es diu, havien fet una feina silvícola, destassada i aclarida de
bosc. Molt bé, magnífic.
Allò va fer que, al baixar la nit en descendent, aquell foc arribant allà va fer un canvi de comportament i es va poder actuar pràcticament amb branques i quatre maneres.
Els quatre voluntaris, que no eren quatre, que eren bastants més, però...
Sí, però els locals que estaven allà, no hi havia recursos, no hi havia...
No.
En aquell moment, per tant...
Hi havia aquells barreiros així gegants de la Diputació que devien estar allà a Montserrat.
Però devien estar a Montserrat, correcte. Per tant, tenim antecedents que ens marquen aquestes zones, que les hem definit, les hem treballat, i llavors, després del 2003, es va donar la circumstància de que, clar, es va viure amb molta intensitat, perquè va afectar part del terme de Mata de Pere per la part de la Vall d'Horta, per la part de Sant Llorenç, com si diguéssim. Però clar, aquella reflexió va fer que es canviés una miqueta el paradigma de com es havia fet la prevenció o com es havia planificat la prevenció d'incendis.
Va ser la mostra.
Correcte. I a partir d'aquí es va començar a fer aquesta gestió, i sobretot en el nucli del parc. Vam començar, jo me'n recordo que els tècnics del parc i el director del parc els hi feia molta por, sobretot la repercussió social, una mica amb el que deies tu, no? Però en aquell moment es van donar compte que el que havien de fer és explicar, la pedagogia d'explicar per què fas una cosa, l'impacte que té, que l'impacte quan fas la gestió forestal és
clar,
és innegable, però el resultat final, quan ho has acabat de fer, si la gent ho ha entès i entén per què es fa i que allò garanteix una miqueta la pervivència d'aquelles masses i d'aquell entorn, pues això és el que va fer que no hi hagués cap queixa, cap escrit ni res de res.
És que si tu deixes la natura, com es fa en un parc natural, la natura té programat cremar aquell bosc. Això és programació de la natura, que és un dia caurà un llamp, s'ha de cremar, s'ha de regenerar, i tornarem a tenir un bo jove. Això és el que ha dissenyat la natura. Per tant, si evitem aquesta crema, si evitem explotar el bosc, etc., malament. Pedagogia. Dèieu escoles. Tu ets la persona de comunicació de la Fundació. A nivell local, a nivell de Matadepera, potser a nivell de municipis del costat, etc., perquè, clar, Sant Llorenç del Munt és un referent per la gent del Vallès i l'Ubac, no? I també per la banda del Bages, Déu-n'hi-do. Les escoles s'interessen, heu trucat aquestes portes, no tan sols les escoles, potser associacions veïnals, etc.
Sí, abans de començar l'època de l'estiu, que és la més dura, sí que es fan diverses xerrades amb els veïns que tenen les cases més a tocar del parc natural, i la gent ve bastant interessada i amb bastants dubtes de com han de tenir el seu pati, què han de fer perquè no se'ls cremi la casa. Tema escoles, sé que abans de la Fundació, com a mínim, a ADFs o a Bombers sí que hi anaven les escoles i visitaven el parc i tal. Però amb la Fundació com a tal no, encara no hem tocat aquest
Falta
tema.
Falta d'això. Petita pausa.
Meteotemps.
Hi ha una part molt important d'aquest mapa de sensibilitats que envolten en un espai natural com és l'espai del que estem parlant, que són els propietaris forestals. Com ho tenim? Hem parlat amb ells, els hem assegut, els tenim de cara, els tenim d'esquena.
Els tenim molt de cara. De fet, el que t'explicava abans d'aquelles feines que es van fer cap al 2011 no s'hagués pogut fer si els propietaris ens deixessin actuar a casa seva, i a més el producte que va sortir en fusta van decidir de no quedar-se, diguem, a l'ingrés que haguéssim pogut tenir de la fusta que es va tallar en aquell moment, i van preferir fer més hectàrees, gestionar més hectàrees i que reinvertís el diguem, el guany, entre cometes, que hagués pogut sortir d'aquella actuació forestal. Ara estem en una fase de hi ha una associació de propietaris, una associació agroramadera agroforestal de Terrassa i Mata de Pere, que aglutina la majoria de propietaris de l'entorn de Terrassa i Mata de Pere, sobretot. Amb tota aquesta gent ja s'hi està parlant, s'estan coordinant actuacions. Per tant, el que volem ara és anar-ho obrint, i de fet ja és el que està fent aquests dies la Núria, d'anar cap a Castellà, els municipis de Talamanca, és a dir, tot el que és la conurbació de la
xarxa. Sí.
Exacte, fer xarxa i explicar-ho a tothom.
Molt bé. Sí. Déu-n'hi-do la inversió, clar, no és un donatiu, diguem, dono 20 euros i monto una fundació, jo no preguntaré xifres, però sí que em penso que heu adquirit un robot de feines forestals, sí. Heu muntat, Núria, una vintena de càmeres...
Sí, 26 o així, càmeres de videovigilància.
De videovigilància, etc. Per tant, Déu-n'hi-do, m'imagino que en aquests casos el primer minut és vital i saber exactament el lloc i saber si l'has treballat, si l'has gestionat, i, en definitiva, a on vas i com hi vas.
Sí, el tema de la xarxa de càmeres que s'ha... De fet, ja es veu tot el parc de des dels 360 graus, vull dir, això és una feina que s'ha anat posant càmeres de tot arreu, i aquestes càmeres, a més, s'han integrat dins dels punts de control de bombers i de les ADFs com a element de referència, a la que hi ha un avís en qualsevol moment de l'estiu de punt de fum o columna, el primer que es fa és visualitzar les càmeres, que a més es poden, qualsevol pot entrar a consultar-les el que passa. Sí, això podeu...
Ens interessa.
Podeu entrar-ho i fer el xafarder. El que passa que, diguem, en temps real, les veuen els punts de control. Llavors
clar.
Allà hi ha un temps de...
Un delay
d'aquest, exacte, programat, i ja està, no? Però vull dir que tenim teníem molts punts foscos, a nivell de fins i tot dels guardes que cada estiu es posen als punts, i amb això s'ha aconseguit que tinguem visibilitat a tot arreu.
Ricard, una de les tasques que tenen les fundacions és aportar recursos, en aquest cas econòmics, per això que acaba de dir el Francesc, però a l'hora d'aportar recursos pel manteniment del bosc hi ha dues maneres de fer-ho. Com ho fa l'administració, que és a dir, que gairebé extinció entre el 80% o el 90%, fins i tot, o en prevenció. Què és el que esteu apostant vosaltres des de la Fundació? Prevenció o extinció? Cap a on esteu abocant més recursos?
Jo diria que prevenció.
Sí, absolutament. El primer gest que van fer la família aquesta va ser de dotar el parc d'un camió de bombers.
Bueno, és el que et demana el cor.
Va ser com un gest, diguem, visual, no? una imatge potent, no? De dir, estem aquí i estem per ajudar. Però realment ara el tema és, penso que, diguem, els patrons de la Fundació són bombers voluntaris, ADF, la família aquesta, Ajuntament, els hi han fet veure que el gran tema és la gestió forestal.
Clar,
que,
molt bé.
I llavors l'eina aquesta que deies tu, el Dronster, que és com una mena de robot així que es porta teledirigit, amb un capçal a davant que és una piconadora de martells, el que ens permet és reduir molts costos perquè nosaltres mateixos podem fer feines que si no podríem treballar tantes hectàrees, no? Sobretot ens concentrant en aquestes zones estratègiques que hem dit abans que són les claus per evitar... Estem parlant ja d'una superfície de la ratlla 150 hectàrees que treballem i anem mantenint.
Déu-n'hi-do.
I a més tenim el complement que us deia abans del ramat aquest que va seguint-les i això.
Aquesta gestió forestal és rendible? Quin aprofitament se'n treu?
Aquesta gestió forestal no és rendible.
Hòstia... Perdó,
no, amb el nivell de gestió que li estem donant ara és una gestió de... És a dir, és fixar uns punts amb una estratègia de fer un canvi de comportament del foc un cop ens arribi el foc allà.
Però no hi ha valorització del producte forestal?
Sempre es pot valoritzar.
Biomassa...
De fet, ara estem traient alguns recursos en forma de llenya i una iniciativa que fa ara la Fundació és oferir-la als veïns.
Ah, molt bé.
I els hi fem una aportació voluntària del cost, diguem, que ells consideren que té
que estaven pagant aquella taire abans.
Sí. I Núria, ho paguen?
Bueno. La primera experiència va ser una miqueta així, perquè
doneu-me la fusta, però pago poc.
Ja vindré. Vam deixar la llenya amb un cartell que posava fes el donatiu que vulguis, un número d'aviso. Hi havia quasi 4 tonelades de llenya i crec que vam aconseguir 80 euros. Vull dir,
quina llàstima.
Els números. Ara ja ho hem fet més. Quan hi ha el noi que està fent els treballs de gestió forestal, diem, pues aquest dia, d'aquesta hora estarà.
Molt
Agafes
bé.
Una quanta llenya, fas un donatiu...
Magnífic.
Una miqueta més controlat.
Ens vam donar compte que potser el factor pedagògic de fer veure què costa fer una tona de llenya i que la gent tingués una referència de què val una tona de llenya, pues, també pot ajudar. Segur que hi havia gent que va venir l'altre cop, li van fotre bastant morro, no? També,
està però... clar, està
sí.
clar.
Però,
està clar.
Però bueno, sí, sí, és difícil, eh?
Ho hem de deixar aquí. Bueno. De tota manera, bé, està clar que el vostre model és el
magnífic.
Model que han
magnífic.
De seguir tots els municipis, magnífic. Totes les colles, siguin fundacions, siguin el que siguin, però, evidentment, si amb aquesta pega, evident, que tu has dit...
Hosti, on no arriba no. l'administració, s'ha d'habilitar aquest tip. És una llàstima que la gent del bosc, a més de patir tot el que està patint, abans qui tenia un bosc tenia un pou de petroli, ara qui té un bosc té un malson, a més hagi de fer aquest tipus d'emprenedoria.
Està clar. Ricard Ferriol, enginyer forestal i agrícola, president de l'ADF de Matadepera, patró de la Fundació, i Núria Serra, responsable de comunicació de la Fundació. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies
per convidar.
El concurs.
Doncs anem al concurs. Una part dels boscos de Matadepera es va cremar el 1986 o el 2022. El premi, un lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero. Si no va bé aquesta opció, podeu triar cafè amb gra o cafè molt. 5 paquets, respectivament, d'aquest cafè, com dèiem, ecològic 100%. I de la setmana passada, el Grignard. Quin és el segon millor aïllant contra la radioactivitat després del plom? Doncs el suro. La Tània Cucarull, de Santa Eulàlia de Ronçana, s'emporta el lot de cafè novell residu zero.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Meteoterra, Jordi Puig, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, anar fent.
Escolta'm, a l'altra banda de la línia digital hi tenim en Jaume Palou, que és enginyer pluridisciplinar, i anem a parlar de eco, currency, escolta'm, dependrà de l'anglès de cadascú. Abans de donar-li pas en el Jaume, Jordi, situa'ns allò en 10 segons.
Sí, molt ràpid. Això de la comptabilitat ecològica, diguem-ho així, és una cosa que hem anat parlant durant molts programes. És a dir, sempre parlem de com deslliguem l'economia, el creixement de l'economia, de les emissions de CO2, dels impactes ambientals, de tot un seguit d'externalitats que genera aquest model econòmic que tenim muntat avui en dia perquè sigui viable a llarg termini. Doncs sempre arribem a conclusions de que el model no funciona, de que el model s'hauria de canviar, i avui doncs en Jaume ens plantejarà una proposta que penso que va molt en aquesta línia i que sobretot és molt interessant, evidentment, per tot el sector econòmic, des de l'immobiliari fins al bancari, però també especialment pel sector agrari, perquè en els productes i béns del sector primari, com veureu a través del que us explicarà en Jaume, encara poden aportar més en aquesta comptabilitat ecològica que ens plantejarà en Jaume.
Caram. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda. Un plaer de col·laborar amb el vostre programa, que considero molt encertat amb els temps actuals.
Moltes gràcies. Bueno, escolta'm, realment el problema que tenim al davant és tecnològic o és econòmic? Podem deslligar les dues coses?
Bé, per tradició creiem que la tecnologia implica sempre consumir més recursos. També tenim associada l'energia amb la qualitat de vida, que en gran mesura és així, però jo crec que el gran problema és que tots els mecanismes que hi ha hagut per evolucionar gràcies a l'economia, que ha sigut la moneda en si, és a dir, l'ús de la moneda ha sigut un gran avanç a la humanitat perquè ha permès que persones de diferents llocs del món col·laborin. La moneda, al final, estic dient una cosa evident, però serveix per compartir béns d'un lloc a l'altre del món. Però el gran problema de la moneda és que el seu ús reiterat i la dinàmica que genera acabaria produint un canvi climàtic o algun tipus de saturació del sistema de forma natural, perquè no té mecanismes per regular-se realment. Vale? Què vull dir? Mira, per exemple, no dubto que el bonus de la tecnologia pot, fins i tot, revertir el canvi climàtic. Això no ho dubto en absolut. Sempre estem focalitzats a la tecnologia i això està bé. La problemàtica ve de que tal com valorem els recursos, és a dir, els recursos són una commodity molt econòmica i que al final no busquem optimitzar els nostres mitjans, la nostra feina, quan aquests recursos són molt escassos, si fossin molt escassos, la pròpia economia intentaria reconduir, diguéssim, la forma de fer les coses, però pot ser que en aquell moment ja fos massa tard. ¿Vale? Per tant, hauríem de crear, d'intentar rectificar i abans de que l'esclaó sigui massa alt. Llavors, clar, tampoc vull imaginar-me un món molt tecnològic i sense arbres, no? Sense boscos. Per tant, hem de fer-ho a temps. Llavors, d'alguna manera, el que vull dir és que és més aviat un problema econòmic.
Jordi, el teu torn.
Sí, no. Simplement, Jaume, el que et volia demanar és com planteges aquest nou sistema monetari, aquest nou sistema de valor per donar resposta a això, no? Aquesta diferenciació entre el que seria un bé monetari i un bé ambiental o sí, bàsicament un bé ambiental. Com ho planteges, això, Jaume?
Bé, independentment de quin sigui l'etiqueta que li posis al teu sistema econòmic, socialisme, capitalisme, inclús anarquisme, en el moment que tu fas servir una moneda com la que estem fent servir ara, on la feina humana i els recursos naturals es barregen amb la mateixa unitat, és a dir, són sumables entre ells, al final no podem diferenciar l'activitat pròpia de l'home de l'activitat d'extracció de recursos i contaminació. Per tant, el que jo proposo és crear una mena de contrapartida contra el medi natural que estigui en la pròpia moneda, però tindria que ser una moneda amb dues dimensions. És a dir, és difícil d'entendre, ho entenc, però perquè molta gent diu, ostres, com pot tenir dues dimensions una moneda? Imagineu-vos, per exemple, que aneu a consumir un bé de consum, ¿vale? Per exemple, una ampolla, i tens dues opcions, una ampolla de plàstic i una ampolla de vidre. Llavors, bueno, quan tu valores només la part de feina, doncs possiblement dona menys feina la de plàstic. I, per tant, hauries de pagar una quantitat en euros per la feina. Però després, el que serien els recursos naturals i el seu impacte mediambiental s'hauria de valorar amb unes altres unitats. Per exemple, ara es parla del daily factor o es parla del CO2, de l'empremta de carboni. Llavors, quan tu valores les dues coses cada vegada que fas un consum, ¿vale? I, per tant, el propi CO2 forma part del teu poder adquisitiu, això és molt important.
És a dir, integrar realment, per entendre'ns, el que contamina cada cosa.
Exacte, però integrar-ho en la pròpia moneda. Per tant, el teu poder adquisitiu. Ja no només és la teva feina, sinó també la teva contrapartida contra la natura com a ser humà.
Clar. Vale?
Llavors, dius, ostres, com es pot implementar tot això? Suposo que hi ha molta gent, doncs, quina bogeria, no? Doncs mira, vaig estar mirant sistemes comptables, com funcionen i tal. Bueno, jo vaig tenir una empresa, sé com funciona. Llavors, bueno, primera cosa, si al final el teu poder adquisitiu depèn de les dues unitats, el que interessa és que tinguis el màxim poder adquisitiu, és a dir, el màxim número de, com a individu, t'interessa el màxim número d'euros i el màxim número de CO2 o de daily factor. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, una empresa té el mateix problema, és a dir, tindria el mateix problema, és a dir, intentaria tenir el màxim de CO2 en negatiu, clar, i el màxim de diners. Uh-huh. Llavors, quan aquesta dinàmica la integrem en el propi sistema comptable i en la pròpia economia, és a dir, en les pròpies transaccions comercials, etcètera, pues, automàticament funciona i no fa falta fer un sistema ple d'impostos que es tradueixen al final en euros sinó que són dues unitats separades. Llavors, per exemple, en un sistema comptable, amb un, el que se'n diu, els programadors ho saben bastant bé, el que se'n diu una sobrecàrrega d'operadors i una sobrecàrrega de variables, és a dir, un canvi de variable dintre d'un sistema informàtic que es pot fer si està orientat a objectes, doncs pots fer que aquest sistema informàtic en pocs dies de treballar amb una unitat amb una sola dimensió passi a dues dimensions. I llavors què passaria? Que tu tindries dos balanços comptables, un balanç d'euros i un balanç de CO2. ¿Vale? Igualment, un país tindria dos PIBs, un PIB d'euros i un PIB de CO2. I aquest PIB ja no seria un hàndicap, sinó que al contrari, formaria part de la qualitat de vida de la gent. Llavors podríem tenir molta activitat humana, és a dir, molta feina humana, i menys activitat d'extracció de béns naturals.
Jo, Jaume, te'n recordes de la conversa que vam tenir un dia?
Sí.
I jo et plantejava, sí, i jo com a individu, com aconsegueixo aquesta part de drets de CO2 o de drets de recursos, no? I ho voldria que ho compartir-ho aquí, no?, amb la gent una mica.
Menys d'un minut.
Perfecte.
Vale. Pues mira, és molt ràpid. Primera cosa, qui té ara mateix competències mediambientals, en la majoria dels casos, són els ajuntaments. Per tant, començaríem perquè els ajuntaments, per cada municipi, pues, emetessin pels seus ciutadans uns bons de CO2. Per exemple, podria ser un primer camí. Per exemple, si jo anés a consumir un producte agrari, pues, jo tindria una contrapartida de CO2 i això es traduiria a tot el que consumeixo. Llavors, per exemple, si això seria a primer nivell, no? Com uns bons, que, per exemple, jo recordo que hi ha una criptomoneda que es diu, bueno, no és una criptomoneda, és un criptocarbon que es diu UPCO2, que reflexa aquest mateix fet. És a dir, però sempre es tradueix a euros. La idea és que no es tradueix a euros perquè directament t'aporta valor adquisitiu. Per exemple, un primer pas podria ser els ajuntaments. La idea és que des d'una organització internacional repartíssim per cada país aquests bons, diguéssim, i després cada ajuntament o cada país o cada govern pues, li donés als seus ciutadans aquests drets de forma el més igualitària possible. És una cosa idealista, però és que, de veritat, després de pensar molt, és que no hi ha altra manera per mi.
Sona molt bé, té molta lògica, però, clar, jo diria que hem de començar des de zero. Absolutament. Si bé, jo crec que la tecnologia ens ajuda, ens acompanya, ens ho facilita. No hauríem de continuar parlant, està clar. Jaume, Jordi, un plaer. Adéu-siau.
Adéu, moltes gràcies.
Meteotaula.
Bona tarda, això és Meteotaula i marxem cap a la Garrotxa, concretament a tocar de la Fageda d'en Jordà. Allà hi ha un hostal de referència, és l'hostal dels ossos, conegut a mig món, jo diria. Cuina volcànica, i ens acompanya el responsable de la cuina, el cap de cuina, que és tercera generació d'aquest restaurant, Joan Massegú. Què tal?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tu suposo que el més jove de la família, com a mínim al capdavant de l'hostal, no?
Sí. Jo i la Marina, la meva dona, som els més joves. I com molt bé has dit, pues això, som tercera generació. És una nissaga familiar.
Sí.
Aquí van començar els avis. Darrerament van venir doncs, la meva mare, el meu tiet i la meva tieta. I ara ja m'hi vaig incorporar jo i últimament la Marina, que som tota una família.
Jo us vaig descobrir a tocar de l'any 90 amb la gent de Ràdio Olot, un lloc bé,
sí,
de referència, on havíem fet fins i tot alguna timba, les matinades, i vés a saber què, coses que ja han prescrit. I a partir d'aquí, clar, era i és un hostal de referència, amb un local encisador, que li heu fet una reforma espectacular, acollidor, cuina casolana, però a l'hora del nivell, i garrotxina 100%, cuina volcànica. Una evolució importantíssima, no?
Sí, molt bé, tu ho has explicat molt bé, no? Vull dir, això va començar sent un hostal molt petit, un hostal on...
Diligència, on avis... no? Gairebé, on paraven...
Sí, clar. O sigui, era un hostal on parava la gent, no? Això antigament es parava, doncs, a tallar-se cabells, a fer un vermut, a dormir-hi, vull dir, era una mica, doncs, una parada, no? I ho van agafar, doncs, els meus avis i a partir d'aquí, doncs, va començar l'hostal dels ossos. Com molt bé dius això, no? Hem intentat, doncs, mantenir una mica tota la ciència tant a nivell d'aquest confort, no?, que et puguis trobar quan arribes, amb la llar de foc,
sí,
una mica amb tot el caliu aquest que comporta, i una mica donar-li un toc més modernet, més actual, eh? No vol dir que fem cuina moderna ni molt menys, no? Com dius, doncs això, nosaltres fem una cuina molt casolana, una cuina molt tradicional, aquesta cuina de l'àvia, de xup-xup, amb productes aquí de la zona, no, una cuina on et puguis trobar més com a casa, on et puguis trobar, doncs, una casa de la iaia o una cuina més propera. I això, ens agrada molt, doncs, utilitzar productes de la zona, tenim molts productes de la Garrotxa, no?, com els famosos fesols de Santa Pau, o el fesol...
Autèntics, és a dir, no...
Els autèntics fesols de Santa Pau.
Clar, no, sí, nosaltres... no allò que a tot arreu hi ha fesols de Santa Pau, no, i dius, no, no, és que n'hi ha molt pocs.
Nosaltres comprem amb un productor, que és en Joan Orri de Mas Martinyà, i comprem tots els fesols que necessitem amb ell, i des de sempre, i això, doncs, ens dona aquest plus més de poder donar aquest producte del costat de casa i de molta qualitat.
Saltejat de fesols de Santa Pau amb botifarra esparracada i bolets. Canelons casolans.
Sí, un dels grans productes és aquest, eh? El remenat de fesols de Santa Pau amb botifarra esparracada seria un dels plats més representatius dels ossos, entre molts altres, eh?
I estem parlant d'uns primers plats de 8 euros i mig, de 9, de 10, d'11 euros, uns segons plats que van dels 7, 8 euros fins als 12, amb una cuina de primera divisió amb productes de la terra, els macarrons de la iaia, no deixen indiferents, els canelons casolans, que són uns canelons que els volcans entren en erupció de la zona, vull dir...
Sí, no, intentem això, eh? Intentem, doncs, comprar bon producte, intentem, doncs, fer elaboracions, doncs, que estiguin curoses, elaboracions amb el seu temps de cocció i que tots els productes que fem arribin al client, doncs això, amb el màxim de rigor possible. Bé,
escolta'm,
el tema dels preus que comentes, clar, això ha anat evolucionant una mica i amb tot el que ha passat el Covid, les pujades i tot això, també ens hem anat hem hagut d'augmentar una mica més els preus perquè, vull dir, les matèries primes al final són més costoses, la llum... Bé, hi ha molts factors que han influït.
Bé, jo he agafat el que posa ara mateix el web, eh? En aquest sentit,
sí.
Em semblen molt, molt raonables en els moments en què estem. Per això ho deia, en sentit positiu. Clar,
patates
d'Olot artesanes amb cargols, ossos d'espinada de porc amb all i oli. El platillo dels ossos, aquest variat de carn guisada amb bolets. Vaja.
L'ànec amb peres.
L'ànec amb peres.
Un
és
plat
que, clar,
típic i molt tradicional.
S'acosta l'hora de sopar i jo ja estic salivant.
L'escudella i carn d'olla, no? No ens podem oblidar de la nostra escudella i carn d'olla que fem cada dimarts.
Sí.
És un privilegi poder conservar, doncs, aquesta escudella i carn d'olla tan tradicional de tota la vida i això, bueno, ens estem molt contents.
I esmorzars de forquilla i ganivet, que si tenim la taula de davant de la llar de foc, aleshores ja hi canten els àngels.
Sí, si tenim la taula de la llar de foc, es converteix en esmorzar, dinar i berenar.
Ja,
perquè
ja.
Costa molt de pressa fer aixecar la gent. Sí, els esmorzars
tornen a ser, diguem, una cosa, podríem dir, de moda, no?
Sí.
Tot i que nosaltres tota la vida hem fet esmorzars sí. a forquilla. Però bé, ho hem potenciat molt més, no? Des de la Covid i des de... Bueno, des d'aquests 2-3 anys enrere, i hem tornat a potenciar molt més els esmorzars. Eh? Volem que els esmorzars tornin a ser un lloc de trobada, volem que els esmorzars sigui un lloc doncs, on la gent comença el dia i comparteix doncs, els primers moments, i igualment amb els mateixos productes. Vull dir, pots menjar-te un peus de porc en cargols, o et pots menjar-te una cansalada a la brasa, o et pots menjar una botifarra amb fesols de Santa Pau. Vull dir que volem això, que sigui... Que tu, i qual, la mateixa essència que et puguis trobar a l'hora de dinar, te la puguis trobar a l'hora d'esmorzar.
Clar, clar, bestial. I a més, plats per emportar. El Covid suposo que ha modificat alguns hàbits i hi ha gent que diu, escolta'm, ara instal·lar-me al restaurant potser no, estem aquí al voltant, en un apartament que hem llogat, estem a casa nostra a la Garrotxa, estem en una casa rural, estem en un bungalow d'un càmping, estem en una caravana, m'emporto uns plats. Això també ho feu, eh?
Sí, això també ho fem des de sempre.
Ah, des de sempre, abans del Covid
sí,
també.
Sí, això ho hem fet sempre.
D'acord.
El que passa que torna a ser el mateix una mica que amb els esmorzars, eh? Poder a vegades la gent no se n'acaba d'en recordar, però sí. Nosaltres des de sempre hem fet plats per emportar.
Sí.
I igualment, intentem doncs això, donar els mateixos productes, la mateixa qualitat, exactament el que trobaràs a la taula, tu pots menjar doncs, a casa. Mm-hmm. Sempre primant que trobaràs plats fora de carta, vale? Tant a l'hora d'esmorzar com a l'hora de dinar, com els plats per emportar, segons la temporada. No sé, ara és època de tòfona, doncs et trobaràs un o dos plats amb tòfona. Quan és més la tardor, plats amb carbassa, plats amb... Bé, no? O quan és més la primavera, que comencen a sortir els primers badocs, la flor de carbassó, farcida amb brandada de bacallà i amb plat de moro. Vull dir que trobem molts plats que a vegades no estan només dintre la nostra carta, sinó que estan fora la carta, i això ens fa no? que aprofitar més aquest valor afegit del producte de temporada, un producte més sostenible, bé, adaptar-te una mica més a cada estació de l'any.
Fantàstic. Doncs, escolta'm, una fotografia molt clara d'un local entranyable, d'un local confortable, d'un local amb essència, amb arrels i amb una cuina explosiva, molt, 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 molt potent en el sentit de variada, de gustosa i de casolana i alhora molt ben feta. Joan Massagú, cap de cuina i tercera generació del restaurant, de l'hostal, dels Ossos. Un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga,
bona tarda.
Adéu-siau, una abraçada.
El concurs.
Doncs anem al concurs. A l'hostal dels Ossos hi tenim al costat un bosc especial anomenat... Qui respongui bé s'emportarà i surti, triat o triada al sorteig, esclar, una ampolla de cava Brut Reserva 2019, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà, que... Ja està, anticicló i cap a casa, tornem la setmana que ve. No, us donarem algun detall més. De fet, s'allunya completament la pertorbació dissabte i diumenge en què el resum està fet. Sol, algunes boires matinals a l'interior, fred de nit i bo de dia. No farà vent i el mar ja perfecte, com a mínim l'onatge. Moltes peticions, hi ha ganes de neu, hi ha ganes de calçotada, hi ha ganes d'oci, hi ha ganes de passejar per l'interior, hi ha ganes de passejar els sembrats ufanosos, hi ha ganes de moltes coses. El Narcís, avi 7. Divendres, el Montgrí, visibilitat, aire de nord o allavantat? Doncs... lleugerament del nord-est, agregalat, però poqueta cosa. La visibilitat, en principi, prou bona. Dissabte, el Joan diu, el dissabte, dia 11. Com estarà per la carretera que va de Castellà de Nuc a Labaus? Perquè suposo que vol anar a esquiar a la Molina, igual que la Marta Sánchez esquia a la Molina. Bé, en tots els casos, la carretera perfecta, és a dir, ha nevat, ja està, han passat les llevaneus i a no ser que sigui un camí de carro perdut de la mà de Déu, les carreteres estan perfectes, netes. I el dia serà absolutament assolellat. Per tant, Marta Sánchez, sol i molt bo. Esquifon Romeu, diumenge, Lluís Jiménez, la mateixa situació. Marga Parellada, calçotada amb amics a Olesa de Bones Valls, sol, molta bonança. I el cap de setmana, en general, Girona Ciutat, Jaume Soler, el solsonès Sergi Ruiz, Inex, Vilassar de Mar, Onúria, CC, a Poboleda. Bé, en tots els casos, sol, fred de nit, bo de dia, vents febles.
El concurs.
El temporal de pluja o neu va ser més fort al Montsec o al Montseny? Les respostes correctes a meteomauri@catradio.cat. Prior Day us obsequia la persona guanyadora amb una ampolla, ara sí, d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, macerat amb alfàbrega, gentilesa de Prior Day. Guanyador de la setmana passada, digue'm una desembocadura de riu especialment freda en moments de calma hivernal i que es troba lleugerament al sud del Garraf. La resposta era, evidentment, la del Foix. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra arbequina del Priorat de quart de litre. Gentilesa Prior Day. Mar Pamplona de Vilanova i la Geltrú, la guanyadora.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics. Amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, doncs la neu, en aquest cas, a la Torre de Cabdella. Una fusió de cel, de muntanya, de calma, de plana, enmig d'una de les valls més estretes del Pirineu. Foto del 7 de febrer.
La setmana que ve.
Doncs dijous vinent entrevistarem a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per parlar de, no de tot el que envolta la ciutat de Barcelona. No parlarem de seguretat, no parlarem de col·legis, no parlarem d'altres històries. Parlarem, evidentment, tot el que envolta l'emergència climàtica. Com a capital catalana, Barcelona, evidentment, pot marcar moltes tendències i, per tant, serà interessant veure què diu l'actual alcaldessa de la capital catalana. Coneixerem un nou sistema de rec i ens posarem al dia del fred d'aquests dies. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. I avui ens ha acompanyat a les vies de sol Dani Jiménez, el José María Campillo, però habitualment el Néstor Gómez, a la redacció Núria Ventura, sots direcció i producció, i qui us ha parlat una setmana més, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.